Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya Ràdio.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Revolució. Aquest és un cap de setmana molt especial per al Revolució perquè demà emetrem un programa que ens fa molta il·lusió, que són els Premis Emprenedors Revolució 4.0. Aquest any arribem a la cinquena edició, o sigui que ja són uns premis clàssics. Vam gravar la gala fa uns dies i la podreu escoltar demà. I atenció, perquè hi ha premiats molt i molt potents. I també hem de celebrar els últims EGMs que col·loquen el programa Revolució 4.0 com el programa d'una hora més escoltat de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies a tots per seguir-nos a través del web, com avui, o també a través de l'FM cada diumenge a partir de les 10 del vespre. Dèiem que teníem premis molt potents i també tenim avui continguts molt potents, un menú que consta de 4 motius que hem preparat perquè no us desenganxeu ni un minut del programa. Caminem. Motiu número 1, conversa amb l'Alexia i la Sofia, dues de les grans triomfadores d'aquesta temporada d'Eufòria. Poques hores abans que pugin a l'escenari del Sant Jordi, passen pel Revolució. Motiu número 2, amb Xavier López parlarem a fons d'una paraula clau per ser cada vegada més sostenibles i lluitar de debò contra les emissions nocives que provoquen el canvi climàtic. Estic parlant del que es coneix com a descarbonització. Motiu número 3. Parlarem amb una dona TIC, Susana Prado, sobre lideratge femení, sobre com vèncer la bretxa de gènere i sobre com potenciar el talent. Mira, tot ens ha volgut canviar. Motiu número 4. Acabarem el programa descobrint una tecnologia que pot revolucionar la manera de viure i, sobretot, reviure. I ja descobrireu que, per què dic aquest verb, els concerts en directe. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? No comencem amb aquesta música de manera gratuïta. És de la pel·lícula Nascut una estrella i això és el que passa justament al programa Eufòria de TV3, que fa néixer estrelles. El programa s'ha convertit en un fenomen televisiu, no cal que us ho expliqui, en una factoria de noves estrelles musicals que demostren que la pedrera artística catalana puja forta i sobretot amb moltes ganes de fer-se escoltar. Avui rebem el programa dues de les cantants que més han triomfat a Eufòria aquesta temporada. No van guanyar, van quedar tercera i quarta, però van arribar molt lluny i sobretot van demostrar el seu talent. A l'estudi, l'Alexia Pascual, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
I la Sofia Coll, que la tenim per Zoom des de Madrid, eh? Sofia, què tal, com estàs?
Sí, hola, què tal?
Ai, a veure, hem posat aquesta música per la raó que us deia, però també perquè, no, clar, amb quina començàvem? Amb una vostra, amb una de l'Alexia, amb una de la Sofia? Em dites, no, ens ho estalviem. D'entrada, aquest diumenge, al Palau Sant Jordi, doble concert, 1:15, 8:15. Com esteu?
Doncs amb moltes ganes. Una mica nervioses, també, perquè jo crec que fins que no siguem allà no ens imagina... O sigui, no serà real, no?, tota aquesta cosa del Palau Sant Jordi que tant ens han explicat i que encara no hem pogut veure, no? Llavors jo crec que quan arribem allà serà un cop de realitat.
Sofia.
Total, i molt expectants també, i al final ara hem tingut com uns dies lliures, que és com el primer cop que tenim dies lliures des del gener, i és com, buah, que sabem que ve el Palau, però jo almenys és com, ho veig com si fos d'aquí dues setmanes i és literalment d'aquí dos dies, però amb moltes ganes, no sé, crec que fliparem molt, que no sabem ni el que ve.
Clar, us han donat dies lliures una mica perquè descomprimiu, no? Suposo perquè tota la pressió de la final i de tots els programes acumulats i tot plegat es perdi una mica aquesta pressió, però, i per descansar, però heu de tornar a assajar en algun moment d'aquesta setmana, no? Quan dura aquests dies sabàtics? Fins quan? Fins demà? Demà passat?
Fins demà.
Fins demà. Divendres, no?
Bueno, divendres reconnectem. Divendres reconnectem.
Exacte.
Amb tot.
Val, divendres ja torneu a assajar.
Hem tingut com 6 dies.
Sí. Val, i quan trepitgeu Sant Jordi?
El divendres, no?
Sí, divendres.
També divendres.
Divendres.
Val.
Divendres ja anem directament al Sant Jordi, o sigui, ja el concert ja està assajadíssim i ara simplement hem de fer, doncs, toma de contacte amb l'escenari i amb tot l'equip.
Jo no sé si feu visualitzacions, no sé si heu visualitzat el que deu significar sortir a un escenari com el del Palau Sant Jordi amb 8.000, 9.000, 10.000, 15.000 persones a davant, no?
Sí, sí. Jo crec que ens ho hem intentat imaginar una mica per estar preparats, no? Perquè la sensació ha de ser molt bèstia, però és el que et deia. Jo crec que fins que no siguem allà, s'obrin els llums i veiem a tota la quantitat de gent al nostre voltant, no serem plenament conscients.
Jo ploraré. T'ho porto a dir a tot arreu, però és que t'ho prometo, en plan, només d'imaginar-m'ho se'm fiquen tots els pèls de punta i ploro. Llavors crec que quan s'obren les llums i escolti els crits i tot, ploraré. Però bueno, és que no passa res. Per, és que clar.
O sigui, per nosaltres és un moment molt especial perquè vol dir tancar l'etapa eufòria. Tancar tot el que hem viscut, que jo crec que durant el programa va ser com molt difícil de gestionar perquè anava tot molt ràpid, no? I ara de cop i volta són aquests 6 dies de pausa. Cuidao, que teniu un palau i després del palau s'acaba i és l'última vegada que canteu junts, és l'última vegada que estarem com en aquesta comunitat, no?, que s'ha creat en eufòria i que ha sigut molt maco.
I més en algú tan heavy, vull dir que no és que ho tanquem anant a un joc bastant impressionant, que ja de per si impacta, saps? Llavors crec que seran tantes coses que fins d'aquí unes setmanes no realment plorarem com nens petits. Crec que aquests dies ens venien molt bé també, doncs, per estar amb la nostra gent, per fer el...
Ens va i ve la veu de la Sofia perquè està per Zoom. De tota manera, escolta, com, Alexia, com us tracta la gent pel carrer? Quin va ser el primer dia que vas notar que la gent ho estava seguint, que ho estava veient? Hi ha un dia que dius, uau, quin canvi.
Mira, jo va haver un dia, cap a la meitat del programa,
sí?
Que vaig anar a comprar al supermercat de baix a casa meva i la caixera em va dir... Bueno, molta sort aquesta nit, perquè era un divendres.
Però això és cap a la meitat del programa.
Això cap a la meitat del programa.
Abans, no?
Clar, és que vivim molt immersos nosaltres. Al final anem de casa a l'estudi, de l'estudi a casa, no fem gaire vida al carrer, llavors fins que no vius la vida aquesta del carrer, de ja no estic assajant tot el dia, no te n'adones, no? I va ser bastant fort. També va haver un dia que vam anar al camp del Barça, que ens van convidar també com cap a meitats del programa, i la gent feia cua per fer-se fotos amb nosaltres. Llavors va ser un moment, què està passant? O sigui, bueno, molt fort.
Sofia, que l'hem recuperat, em sembla.
Ai, sí, m'havíeu perdut. Jo estava allà fotent-me una xapa parlant i m'havíeu perdut.
Estava preguntant que... no sé si vas sentir la pregunta, però a partir de quin moment vas
sí,
notar...
Sí, l'he sentit,
no?
L'he vale. Sentida. Jo crec que també algo així, pel meu barri, al final jo visc al centre de Barcelona i tots són guiris i realment no he sentit com durant tot el programa com aquesta cosa de, saps, com igual es pot sentir en un poble. Però també, crec que també va ser rotllo anant a la farmàcia o això, que de cop i volta la gent et diu adeu, tal, estic... I és com, no, estic segura que no conec aquesta persona. No? I crec que va ser durant la repesca que teníem doncs, més temps lliure i això, i que em passejava més i sí que... Saps? Com que, no sé, com que ho notes.
Esteu en el punt que això encara ho agraïu? Ho heu començat en algun punt a dir, és una mica pesadet, tota aquesta pressió mediàtica?
A veure, jo crec que per lo general...
Jo agraeixo.
Sí, jo crec que sí, tots estem molt agraïts. Sí que hi ha moments molt concrets que dius, uah, necessito un
com
respir.
Com els festivals, per exemple.
Sí, aquest cap de setmana... Digues, Sofi.
Per l'amor.
No, que vam anar a festivals i que era una mica agobiant perquè...
Vam també... de públic a festivals,
sí,
eh?
Sí, sí, de públic,
com,
però...
Com jo, o ell,
sí,
no?
Sí, clar, exacte, vam anar de públic clar. I de cop i volta tu també vols gaudir, no?, del moment i estàvem tots i realment la gent era una bogeria. O sigui, sisplau, ens crea una foto, sí. Una foto, i a vegades que no et sap greu, però hi ha moments molt concrets que dius, un moment, sisplau.
Que he vingut a veure un espectacle. Sí.
Exacte.
Sí. Però... Jo vaig haver de dir en més d'una ocasió, en plan, mira, em sap supergreu, però és que estic disfrutant del concert amb els meus amics i ara no els hi puc parar i dir, fer-nos fotos amb tots, saps? En plan, que és com aquest moment complicat de dir, és que em vull fer una foto amb tu i ho agraeixo un munt, però també hi ha moments i moments, i aquests moments de festivals sí que va ser en plan, uau, en plan, uau.
I sense el compromís, no? Que si et fas una foto amb algú, també l'has de fer amb els altres, clar. Perquè... I llavors és una roda que no pararies mai, saps? I dius, bueno, em sap greu,
clar,
però...
Clar, i com dius que no? Clar, és complicat.
És difícil.
Sí, sí, totalment. Però és una cosa previsible, perquè vosaltres us vau apuntar a Eufòria sabent que ja havia estat un programa revolucionari, que havia estat un fenomen a la seva primera edició, no? O no, o us vau apuntar... Per exemple, sí. Alexia, tu per què et vas decidir? Va, vinga, vaig a Eufòria, vaig a fer les proves, vaig a veure
doncs, què faig. La veritat és que no ho sé. O sigui,
no va donar.
No, no. Sí. Jo quan em vaig apuntar a Eufòria, realment no era plenament conscient del que volia dir l'experiència. O sigui, jo em vaig apuntar perquè vaig pensar, bueno, a mi m'encanta el show. Jo veia el que feien els de l'any passat i pensava, buah, és que m'hi veig. M'encantaria fer-ho. O sigui, jo em veia allà, però no pensava en tot el món de la fama i tota... Bueno, no pensava tot el que envoltava l'espectacle, no? Llavors, una mica va ser aquest moment de, bueno, prova-ho, però per una experiència de passar-m'ho bé i gaudir-ho, no per... Vull ser famosa, saps? En cap moment m'ho vaig plantejar així.
I en el teu cas, Sofia?
Jo, en el meu cas, mira, jo coneixia Eufòria de l'any passat perquè coneixia algun dels ballarins de l'any passat que estaven a Eufòria, però jo no estava vivint a Catalunya l'any passat, estava vivint aquí a Madrid. Llavors, clar, realment no vaig viure el fenomen Eufòria a Catalunya, saps? O sigui, realment no vaig tenir com aquesta, no, aquesta vivència de poder parlar amb la gent d'Eufòria i no sé què i tal. Llavors, realment, no era molt conscient de com fins a quin punt movia massa. Sí que sabia que, evidentment, havia tingut èxit i que era un lloc superinteressant doncs, per poder-se mostrar, saps? I per poder-se mostrar com a performer i bueno, i vaig veure que hi havia el càsting, em vaig apuntar i just em va quadrar que estava a Barcelona, perquè si no, tampoc hagués fet el càsting. Jo era com, bueno, sí, programes a tele, però ja no em cridava tant l'atenció com quan era més petita. Mm. I era com, bueno, si em quadren les coses, soc una persona que m'acostumen a alinear-se bastant les coses, saps? I vaig com amb aquest flow. Llavors em van dir, bueno, si està sortint és perquè ha de sortir, si no, no passa res, saps? Però realment no... Vull dir, a part de que penso que tot el que puja baixa, vull dir que és una cosa que estem vivint com ara, però que d'aquí un temps totalment no serà tan boig com el que hem estat visquent aquests caps de setmana en festivals, per exemple, no? Vull pensar. Però clar, no havia viscut el fenomen Eufòria aquí a casa, saps? I no sabia fins a quin punt la gent realment... No sé, aquesta bogeria, aquest fandom, no l'havia viscut.
Llavors, sí, sí,
això sí que m'havia donat una mica per sorpresa.
I el tema xarxes, com el porteu? Perquè les xarxes poden ser meravelloses quan et lloen, però també poden ser molt cruels, no? Quan, i la gent, a més, els hi és absolutament igual.
Sí, sí.
Es posen allà des del sofà i diuen aquesta, no sé què, fan un tuit,
sí,
no?
Totalment. Jo durant el programa, al principi sí que he de dir que mirava més al Twitter i tal, però va arribar un moment que va ser en plan, vale, no necessites fer-te això.
Però us devien dir que no merecíeu xarxes, no?
Ens van avisar des del primer minut. O sigui, jo crec que el que més ens van recalcar és no mireu les xarxes. Què fa la Sofia? Mira les xarxes. Perquè ella és
així. Però perquè em penso que sóc immortal, saps, a vegades?
Jo no, jo no.
Llavors, clar, llavors, en plan, sí que és veritat que... M'agradava entrar un cop ja rotllo un dimecres, saps? Quan ja havia superat la gala i havia acceptat el que havia fet bé, el que havia fet malament, estava com tranquil·la amb la meva destorment. Recordo la gala 1, que a més mon germà em va enviar com un meme superdivertit de Twitter i vaig dir, ai, doncs no hi ha per tant amb Twitter, saps? En plan, dic, vaig entrar a veure què diu la gent. Error fatal. Sí. Però més enllà d'això, no sé, jo ho he portat bé, de dir, en plan, algun trastorn en algun moment ocasionat, no, d'algun comentari, però no m'he ratllat pas gaires amb això, he de dir, per sort.
Jo no, jo he de dir que no he obert pràcticament les xarxes, m'he centrat en el meu Instagram a penjar el contingut que a mi em venia de gust sense mirar gaire comentaris. Jo em vaig borrar Twitter abans de començar Eufòria, o sigui, jo sí que penso que no estava preparada, jo sabia que no estava preparada per rebre, depèn de quins comentaris, i perquè, ja et dic, jo no m'imaginava el fenomen Eufòria com seria, per tant vaig dir, allunya't una mica de tot això, i ja crec que un cop durant tot el programa, se'm va acudir obrir...
I vas estar malament aquella setmana.
I vaig estar malament. Vaig obrir Instagram, que no és el pitjor, que
clar,
en principi
clar,
els missatges d'Instagram són els d'amor, imagina't. Mm. Vaig obrir Instagram i em vaig enfonsar i vaig dir prou. O sigui, per què ho has fet?
Què et van dir?
De totes maneres, jo quan m'enfonsava també, en plan, buscar... Clar, perquè tu quan et busques, només et busques a tu, saps? Perquè som així, d'egocèntrics, i només busques el comand... O sigui, en plan, busques el que diu la gent de tu, però realment, si et fiques a buscar el que diu de tothom, és que fiquen a tothom de volta i mitja.
Clar, per això, tothom.
O sigui, realment...
Ara li estava preguntant...
Realment és una cosa...
Li estava preguntant...
Sí, que no és personal, saps?
Li preguntava a l'Alexia què li van dir. Que li va ser, que
no, no va recordo agradar. Que és la gala que va marxar la Paula.
Sí.
Que va fer ventiladors de zoo. Mm. I a mi em va fer molt mal aquella expulsió. Sí. Vale? Jo em va afectar molt. I va ser una gala en la que a mi m'havien dit doncs, que no havia estat perfecta, no? Que hi havia... Estava molt contenta amb la meva actuació, però jo sé que no havia estat perfecta i ells m'ho havien dit i el jurat com va fer com si hagués sigut una gran desgràcia, que en realitat, segons la meva opinió, tampoc va ser tan fort.
Bueno, però a la tele s'ha de posar més pa que formatge, sempre.
Exacte. Llavors, clar, la gent estava molt enfadada perquè la Paula havia marxat i de cop i volta era clar perquè l'Alexia, que no ho va fer bé, s'ha quedat i la Paula ha marxat i va ser com una mena de drama i jo ja em sentia culpable. Dic, és que és culpa teva. Bueno, em vaig començar a fer una olla i vaig dir, prou, Alexia, vull dir, les coses són així.
Ara estem sentint parlar d'actuacions. Sentim ara mateix una de les actuacions, una de les moltes que va fer l'Alexia al programa. Wanda! Com va això de les cançons? Us col·loquen en plan, toca això?
Sí.
Sí, eh?
Ja, bàsicament.
Exemple, aquesta t'anava bé, per exemple, tu.
Sí, sí, sí. A part, era el dia de la final i deia One Night Only, o sigui, el missatge m'anava... Estava com, vinga, One Night Only és l'última nit, quasi l'última cançó que cantaré aquí, o sigui, tia, tira.
Que emocionant.
Sí, sí.
També vas interpretar a Silvia Pérez Cruz, a la Barbara Streisand, vas fer de Whitney Houston...
No, no, és
i
que...
I Guillermina Mota.
I Guillermina... Calla, calla. O sigui, vaig passar de Whitney Houston a Guillermina Mota, saps?
El remena nena, no?
El remena nena.
I ara tenim, per exemple, a la Sofia amb un tema de la Rigoberta Bandini. Si yo ahora fuera perra, estaría aquí llorando. Me iría al patio rápido a saltar. Et sents, Sofia? Quan et sents, què et ve al cap? Dius, ai, què és això? Ho vaig fer bé, ho vaig fer malament.
Va, escolto molt poc, però... Escolto molt poc des del Zoom, però... Aquesta cançó m'agrada molt, és una de les més cançons preferides de la Rigoberta, i el missatge és molt potent, que parla com per si sol, saps? O sigui, com que... No sé, interpretar-la em va ser relativament fàcil, era com des d'un lloc molt... No sé, de, molt pur, i que penso que molta gent empatitza amb el missatge, cadascú a la seva manera. I no sé, em va agradar molt tenir l'oportunitat realment de fer aquesta cançó i a més anar-me'n cantant aquesta cançó de dir adeu!
També Jennifer López i també és superfort. Que clar, quan et diuen això dius vols dir que hem de cantar això, no o no?
Clar, aquest és el tema. És el tema que surt a tot arreu, efectivament. Jo em vaig quedar com que... En plan, Daniel, vols dir? Saps? Però ja està, o sigui, no... Sabia, si algú tenia clar, és que Eufòria no em podia quedar viure en un pensament negatiu o una cosa que pensava jo que no funcionava, o sigui, jo no soc ningú per decidir això, perquè si no, me'n vaig, m'enfonso, no? Llavors era en plan, vosaltres creieu que això funciona? Pues som-hi, saps?
Sí, sí,
I va ser una setmana que m'ho vaig passar superbé, realment. O sigui que recordo aquella setmana, realment, molt bé i disfruto molt d'aquesta cançó. No sé, em semblava icònica, realment, i va ser guai.
Sempre heu volgut cantar? Éreu d'aquelles criatures que es pujaven dalt de la cadira,
sí,
i cantaven
completament.
Sempre, eh?
Sí,
completament. Sí.
Sí. Sí. Sí, sí, sí.
Sí.
Jo des de petita, o sigui, jo tinc fotos on tenia 3 anys al replà de casa meva amb un micro i li deia a les meves amigues...
Així, tal...
Sí. Tu agafes la guitarra, vale? Jo canto. I sí, sí, o sigui... Des de petiteta.
Jo també agafava els meus cosins i feia coses i no sé què i seia tothom i tal. I... Sí, 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 sí.
I el primer cop que vau actuar en públic, el recordeu?
És que jo era molt petita, jo tenia com 3 anys... que feia els pastorets del meu poble.
Llavors, Constantí,
i em posa...
Els pastorets de Constantí.
Els pastorets de Constantí, que els dirigia Joan Reig, que és el bateria dels Pets.
Sí, va estar aquí fa un parell de setmanes, el Joan.
Doncs Joan dirigia els pastorets i no sé per quin motiu em posaven a cantar i jo porto... Ara tinc 22 anys, doncs porto 19 anys cantant els Pastorets de Constantí i cada any he cantat. L'any passat vaig cantar, vull dir, sempre des de petita.
I aquest any també, el que ve, sí, wow. No?
Bueno, espero
home,
que sí.
És que ara si no diran, és que clar, ara, famosa, clar. Ara ja no ho sé. És que són els problemes. Clar. I tu, Sofia, la primera vegada que vas cantar en públic, quina va
jo
ser?
Jo també tenia rotllo 3 anys. Vaig començar a cantar per primer cop en públic a la coral del barri, de la coral del Poble Sec, allà a la plaça del Sortidor. I rei, me'n recordo més a més que jo m'ho prenia molt en sèrio. O sigui, era com la meva extraescolar. M'ho prenia super en sèrio. I clar, imagina't, nens de 3-5 anys s'ho prenien pel pito als serènols i anava absolutament igual la coral. I jo anava super en sèrio i arrel d'això me n'acaba apuntant a música després perquè era en plan, vale, aquesta nena li agrada això massa, saps? I després les nenes se ficaven amb mi perquè jo era rotllo. No, han vingut a cantar, saps? O sigui, jo em prenia super en sèrio. Llavors, jo crec que devia això tenir 3 anys, 4, que vam cantar amb la coral, quan, el primer cop que vaig cantar en públic.
Acabem, ara us haig de fer clar la gran pregunta, és ja a partir d'ara, després de diumenge, suposo
què?
Que després de l'actuació de 2:15, sortireu i celebrareu i tot allò. Però i després? I després què?
Uau, és la gran pregunta. I ara què? Després d'Eufòria, què?
I ara què?
Doncs jo crec que ens anirem buscant el nostre camí una mica, no? Crec que tenim bastant clar què volem, la majoria. Llavors és anar a buscar-ho. Anar a buscar-ho i crec que ve el treball de veritat. O sigui, a Eufòria hem tingut un equip que treballava per nosaltres, que ens vestia, que ens microfonava, que ens sonoritzava, que ballaven per nosaltres, i ara arriba el moment que tota aquesta feina ens l'hem de treure nosaltres i crec que, bueno, que és tot un repte perquè les coses estan no precisament fàcils, però bueno, que estem encoratjats i en tenim ganes de treballar i de lluitar-nos-ho i del que vingui.
Sofia. I tu?
Doncs és que l'Alexia ha parlat també, la aquesta.
Subscric el que ha dit ella.
Bueno, jo volia afegir que a tot això, que bueno, tant tu, Alexia, com jo tenim cosetes que es venen aviat,
sí.
Saps? D'una manera o altra.
Que no les poden explicar, eh?
O projectes que no es poden explicar, però crec que tenim moltes ganes de treballar, parlo per les dues, almenys. Tenim moltes ganes de treballar, són persones molt formiguetes, les dues,
sí.
I que no veiem una altra opció, cert? Vull dir, en plan, veiem que és que només podem fer això, saps?
Sí.
Només podem fer música, teatre, art, o sigui, tot el que vingui relacionat amb tot el que hem ensenyat fins al moment. Llavors és, pues, seguir, perquè no hi ha una altra opció. O sigui, realment, és que no vull fer res més, ni faré res més, perquè si no, em moro.
Exacte.
Llavors, doncs a seguir...
Totalment.
És veritat, a seguir fer-ne. Llavors vindran coses, segur, ja hi ha coses que estan allà asomando la cabecita... I no sé, amb ganes, sí, amb ganes. Fa pena que s'acabi com l'etapa, però...
En comença una altra.
Té un principi i un final, perquè si no existiria.
Escolteu, moltíssimes gràcies per haver vingut a Revolució. Molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Diumenge, especialment, que és el repte immediat.
Moltes gràcies.
I de cara al futur. Recordeu, a Palau Sant Jordi, doble concert aquest diumenge, 1:15, i després... Que déu-n'hi-do, les fan treballar, eh? I després a 7:45. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Adéu, gràcies, Sofia.
Adéu.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it would end, so anytime. Món 2030.
Continuem endavant al Revolució i ho fem dedicant els pròxims minuts a parlar d'un tema molt potent, una paraula molt potent, eh? Preneu una nota. Descarbonització. Saludem Xavier López, que és director general corporatiu d'Operacions d'Eurecat. Com estàs? Benvingut a Revolució.
Molt bé, encantat de tornar a estar aquí.
Bueno, ens vam veure a la presentació, a l'entrega de premis, eh?
Això mateix.
Estàvem tots allà, pràcticament.
Tota la família.
Tota la família gran, extensa, del Revolució. Escolta, d'entrada això de descarbonització sona bé. De què estem parlant quan parlem de descarbonització?
Estem parlant, bàsicament, de reduir les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. I això... Al final, o en síntesi, es pot fer de dues maneres, eh? O deixant de fer determinades activitats que provoquen aquestes emissions, o cercant, desenvolupant, aplicant noves tecnologies que permetin fer aquestes activitats, però sense les emissions d'aquests gasos.
Qualsevol cas, una de les dues l'hem de fer sí o sí, perquè tal com estan les coses, sense descarbonització, el tema del canvi, de l'emergència climàtica, millor dit, ja no canvi, aquesta emergència climàtica es quedarà com està, que és molt malament, no?
Sí, tot i que hi ha gent que continua posant en dubte això, hi ha molta evidència científica que fa que això sigui pràcticament irrebatible. Hem d'aturar aquestes emissions perquè, en definitiva, això acaba tenint un impacte molt directe en l'acceleració de l'escalfament global i això té un impacte, a la seva vegada, també directíssima en el canvi climàtic amb totes les conseqüències que es deriven d'això. Per tant, per alguna d'aquestes dues vies o fent combinacions al final entre les dues vies, canviant a vegades determinades activitats, no deixant-les de fer, però canviant o... fent-les d'una altra manera, és un objectiu de tots, reduir aquestes emissions.
Quan parlem de descarbonització, estem parlant d'una feina que és sobretot d'empreses i de governs, o els ciutadans particulars també hi tenim alguna cosa a fer i a dir?
Tots tenim la corresponsabilitat d'actuar en aquest àmbit. Sí que és veritat que al final... algunes activitats en concret, per exemple, totes les activitats relacionades amb el transport o les activitats relacionades amb la indústria o amb la ramaderia industrial concentren bona part d'aquestes emissions. Per tant, tots hem d'aportar els nostres granets de sorra, però sí que és veritat que hem de, si se'm permet, atacar de forma prioritària les activitats relacionades amb el transport, la mobilitat i determinades activitats, no totes, determinades activitats industrials.
Posem un xifres, això. Quina quantitat hem de descarbonitzar, si em permets la pregunta plantejada així una mica de manera matussera?
T'ho diré d'una altra manera. Des de que va començar la revolució industrial, clar, parlem de començaments, de finals dels 1700, començaments dels 1800... per activitats humanes, la concentració d'aquests gasos a l'atmosfera s'ha incrementat en més d'un 50%, no? I, per tant, hauríem de, en les pròximes dècades, això no es pot fer
d'un dia per l'altre,
però hauríem de reduir aquesta concentració, perquè, en definitiva, aquests gasos el que fan és retenir una part de l'escalfor que genera la Terra, i això incrementa la temperatura del planeta.
Quines tecnologies ens permeten descarbonitzar? Entrem ja en coses que podem fer per començar a canviar sistemes antics que contaminen o noves tecnologies que no coneixem o que no s'estan aplicant tal com s'haurien d'aplicar.
Aquí també és veritat que el nivell de desenvolupament i d'implementació de les tecnologies varia una mica en funció de l'activitat. Per exemple, en la mobilitat, sobretot en la mobilitat terrestre, ja tots coneixem que existeixen alternatives tecnològiques que són bastant eficients, queda molt per fer, però són bastant eficients, la mobilitat elèctrica, les piles de combustible, solucions híbrides, etc. No? Per tant, en aquest àmbit, torno a dir, mobilitat terrestre. L'aèria no està solucionada, la marina. Es comencen a fer coses interessants, però encara queda molt desenvolupament per fer. És un àmbit i, en canvi, a nivell industrial, pues, el desenvolupament tecnològic està una mica per darrere. I, per tant, en alguns sectors industrials s'està parlant i pensant i començant a aplicar tecnologies que en una fase intermèdia el que permetran no és tant reduir emissions, però sí capturar el CO2, magatzemar-ho i buscar usos alternatius d'aquest CO2. No? Per tant, en cada activitat les solucions tecnològiques tenen un grau de desenvolupament diferent.
Tu ets optimista respecte de totes aquestes solucions? Perquè dèiem, això no és una cosa que es farà d'un dia per l'altre, ho sabem. Ens hi hem posat tard a fer els deures, també ho sabem. Hi ha una certa urgència. La sensació que tu tens és arribem tard, encara és possible, si tot això simplement de com s'ha d'implementar, si fem les coses ben fetes...
Sí, aquí dues consideracions. La primera d'elles és quan parlem de reducció d'emissions hem de mirar sempre tot el cicle de vida dels productes. A vegades ens enganyem una mica quan diem, ostres, és que la utilització d'un vehicle elèctric, mira, ja està solucionada la problemàtica vinculada a la mobilitat. Això s'ha de mirar tot el cicle. El procés de fabricació d'aquest vehicle a el que farem amb els residus d'aquell vehicle una vegada hagi finalitzat la seva vida útil, no? Aquesta és una consideració que és important i que s'està actuant amb les diferents fases, però possiblement, com tu apuntaves, anem tard i possiblement no amb la velocitat adequada, no? I l'altra consideració és que aquests objectius i la implementació de les mesures han de ser per naturalesa a nivell global. Si a Europa som extraordinàriament exigents, per exemple, amb la nostra indústria, que està molt bé,
però
en altres regions del món no ho són, això al final pot acabar en que no reduïm significativament les emissions i que, a més, a Europa perdi activitat industrial, perquè aquí no podrem fer determinades activitats industrials i, en canvi, en altres regions sí que continuaran deixant fer aquestes activitats que generen aquestes emissions. No?
Llegint coses sobre descarbonització, he acabat amb un concepte que és el de química sostenible. Què és la química sostenible? Perquè em fa pensar que la que hi havia fins ara no era sostenible. Que era una mica... És igual, fem el procés químic que necessitem, però ens és igual allò que contaminem, no?
Bueno, una mica això. No és tant, contaminació. Ull, perquè quan parlem de gasos d'efecte hivernacle, aquests no són gasos contaminants. L'efecte d'aquests gasos és que es queden a l'atmosfera i retenen la radiació. I això fa pujar la temperatura. Però sí que és veritat que la majoria dels processos i productes químics tradicionals són emissors de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, quan parlem de química verda o sostenible, és canviar radicalment aquests processos des de la generació de l'energia que es fa servir per aquests processos fins als productes químics, reduint a la mínima expressió les emissions.
Parlar una mica dels projectes que esteu fent a Eurecat en tota aquesta línia de descarbonització.
Sí, en primera instància, jo crec que una cosa molt rellevant que estem fent des d'Eurecat no és tant un projecte en concret, sinó són els roadmaps de descarbonització. Una mica la conversa que estem tenint tu i jo, pues traslladar-ho a l'àmbit empresarial i ajudar les empreses a avaluar cadascun dels seus processos, a avaluar el grau d'emissions derivat de cadascun d'aquests processos i veure com podem atacar els processos més emissors, no? I, per tant, que les empreses tinguin clar aquest roadmap, aquest full de ruta de descarbonització, no? I això, amb un nombre creixent d'empreses, ho estem fent. I així ens els ajudem també a prioritzar i a dir, escolta'm, si jo vull reduir les meves emissions, haig d'atacar en primera instància aquesta part del meu procés o aquesta part de la logística que jo tinc amb les meves primeres matèries, o canviar les fonts d'energia que estic utilitzant per determinats processos. I, per tant, és important fer aquest roadmap abans de dir, ostres, per on començo a descarbonitzar?
Clar, perquè les empreses fan la feina que han de fer, fan productes i necessiten continuar fent-los, no?, moltes vegades.
I una segona iniciativa molt interessant que estem posant en marxa és una iniciativa de descarbonització industrial, de posar en marxa unes plantes d'escalat preindustrial de determinades solucions per la indústria química, la indústria també del ciment, siderúrgia i residus, no? I aquí estem treballant conjuntament amb la Rovira i Virgili, amb el ICIC, que és un centre de recerca que és referent a nivell internacional, i aquí el que intentem és, una vegada desenvolupades determinades solucions que sembla que funcionen a nivell de laboratori, és intentar escalar-les a una escala, valga la redundància, preindustrial, perquè les empreses vegin que allò no només funciona en el laboratori, sinó que pot arribar a funcionar a l'escala que ells necessiten aplicar aquests processos.
I això fa què? Capturar el CO2?
Bàsicament estem començant per captura i emmagatzematge de CO2.
I amb això què fem després?
Està per veure.
O sigui, tenim la tecnologia.
En alguns casos, aquest CO2, per exemple, es pot convertir en altres productes químics, en carbonats, etc. En altres casos, en primera instància, haurem de passar per la fase aquella intermèdia d'emmagatzemar.
Doncs moltes coses positives al darrere d'aquest pessimisme que hi ha general sobre el tema del medi ambient, però s'estan fent molta feina, molta tecnologia, com sempre, al servei de la descarbonització, com estàvem dient, i projectes molt prometedors. Si arriben a temps o no, ho sabrem o no d'aquí uns quants anys. Xavi López, moltíssimes gràcies.
A tu.
Al Consorci Local Red acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Dona Estic.
Avui ens visita al Revolució una dona que lidera a Catalunya un gegant mundial, una empresa de serveis digitals que és a 27 països, té 27.000 treballadors, ho he dit, sí, 27.000 treballadors, i que factura més de 2.400 milions d'euros. Susana Prado, dona TIC, enginyera informàtica i també directora general de l'empresa Inetum a Catalunya. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Benvinguda al Revolució. Déu-n'hi-do, no? Ara, abans de micro tancat, em deies, no conec a tots els treballadors d'Inetum.
No, encara no.
Només són 27.000.
Només,
no sé què estem esperant. Hi ha pobles que són molt més petits que tota la gent que hi treballa, no? Escolta, has vingut sobretot perquè... clar, és una entrevista que a mi m'agradaria que d'aquí uns quants anys no l'haguéssim de fer, no? Parlar amb una dona en qualitat de dona directiva d'una gran empresa com aquesta, no?
És cert.
Però encara estem així, no?
Hauria de ser una normalitat, però mira, aquest matí llegia l'últim informe del World Economic Forum sobre igualtat de gènere i deia que falten 131 anys per la igualtat de gènere. Analitzava quatre paràmetres, no? L'educació, la salut, la política, l'economia, i deia que si continuàvem fent el que estem fent fins ara, la trajectòria dels últims anys, i la projectaven, 131 anys.
Clar, són molts. Si seguim com estem ara, que potser, segons com, podem accelerar-ho i podem canviar les coses, perquè de vegades els canvis van ràpid, i segons com, això pot trigar no 131, sinó 400, o no arribar mai, no? Aquestes diferències, sobretot aquesta bretxa, es nota moltíssim en el sector tecnològic, no?
Sí, el sector tecnològic, hi ha una bretxa en tot el que són els llocs de direcció de dones. Encara que sigui un sector molt feminitzat, falten dones. Però en el sector tecnològic és que la matèria primera, no, les universitats, ja tenen molta mancança de dones que vulguin estudiar aquest tipus d'estudis, no? I per tant, clar, quan arriben a l'empresa és que no ens arriben. I després, no, està l'empresa i després està la direcció. O sigui, és una gincama que si no les tens per ja estudiant, és molt complicat arribar a la igualtat.
Quan estudiaves tu, quantes dones hi havia?
Pues érem tres. Sí, ara estem fent un sopar, organitzant un sopar de promoció i dic, bueno, que em falta una.
Mai ha sigut més fàcil organitzar un sopar d'exalumnes d'enginyeria informàtica, no? Només tres.
Sí, sí.
I nois, no sé quants, no? Clar.
Sí, sí, en aquella època eren 100 i pico. Jo ara dono classes a la universitat i de 45 alumnes tenim 4-5 noies.
Sí, que tampoc ha canviat gaire.
No ha canviat molt. Ha millorat, però no ha canviat.
I en el teu cas, per què vas anar a patar enginyeria informàtica i no qualsevol altra cosa?
Bueno, en aquell moment no era enginyeria informàtica, era simplement informàtica. Començava a, no, aquests ordinadors enormes, aquests disquets super floppy, bueno, de l'època prehistòrica, però tot allò del que és conceptualitzar solucions, no? Que donessin reptes, que poguessis programar i resoldre's, a mi m'apassionava. I de fet a la meva mare li vaig dir, apunta'm a una acadèmia perquè vull programar.
Però sense tenir referents. No, no tenies cap referent femení, no. Sobretot, en aquest tema.
Era una sense cosa... referents. Amb aquesta visió de que la informàtica et permetia construir i transformar coses, i a mi això m'apassionava.
Durant tot aquest procés vas trobar algú que et digués, vols dir que tu vols fer, has de fer
mai
això?
Mai m'ho he trobat. Ni a casa, ni a l'entorn, no. I, de fet, vaig estudiar, quan vaig entrar a la universitat i vaig veure que hi havia poques noies, tampoc em va sobtar, però... Però, bueno, ho vaig veure, bueno, pues no els hi agradarà. Després entres a l'empresa... Clar, durant tota la teva trajectòria professional estàs sempre envoltada d'homes perquè no hi ha noies.
Clar, de fet, també per això fem aquesta entrevista, perquè de vegades no hi ha noies perquè falten referents, perquè no saben on emmirallar-se, no? I sí que de vegades es troben amb aquesta frase de vols dir que una noia com tu ha de fer aquest tipus d'estudis, les mates, la informàtica, això no és més de... No?
Sí, hi ha molts estereotips, no? De dificultat, de que som una mica friquis, programadors, com si estiguéssim a les cavernes allà tot el dia, no? Als soterranis. I hem de normalitzar la informàtica, lo digital, no? Perquè la digitalització està tot arreu. I, per tant, visibilitzar dona referents, visibilitzar iniciatives com la que feu aquí i deixa'm fer cunya publicitària, avui que estic aquí. Hi ha una iniciativa que lidera la Generalitat de Catalunya, que és els Premis Donatic, el Pla Donatic, i dins els premis, que acaba el termini el proper dilluns 3 de juliol, que hi ha 9 candidatures amb l'objectiu aquest de visibilitzar el talent femení i de crear referents, que facin xarxa, que empoderin i que tirin d'altres dones que vulguin visibilitzar-se. Perquè hi ha molt de talent, el que passa és que no és visible.
Que vulguin visibilitzar-se vol dir que no volen visibilitzar-se? Bueno, una cosa és que no puguin, o que no tinguin accés, o que no tinguin referents, això és un aspecte. De vegades també es diu, no, és que ja, de vegades ja les dones no volen tenir aquest tipus de protagonisme, no?
És cert, és això. Va, és molt de treballem, no? Fem feina, fem que les coses passin, i no cal, no?, visibilitzar, però és que sí que cal. I te n'adones quan et visibilitzes i tracciones i veus que és com una xarxa, no?, que vas, no?, en què les altres noies, les altres dones pues, s'empoderen i es visibilitzen i generes pues, molta més empatia amb aquest sector.
Hem parlat de la dificultat d'accés i de les condicions, per exemple, en les que vas estudiar tu informàtica en el seu moment, 3 noies i 100 nois, aproximadament. Parlem ara de l'altre aspecte, que també reforçaves i deies, el tema de ser de la direcció, no? Que també hi ha molt poques dones dirigint. Què passa aquí?
Bueno, ara no és fàcil, no? O sigui, ja entres en un entorn que és tot molt masculinitzat i quan arribes a la direcció, moltíssimes reunions en les que ets l'única dona, events en què ets l'única dona, i això junt amb una part de la vida, no?, que és totalment necessària i primordial, que és la maternitat, això t'afecta la teva carrera professional també, perquè hi ha una mica de, no?, un stop and go, que és un stop petit en un go molt gran, no? Són 4 mesos d'una carrera professional de moltíssims anys, no? I això encara s'ha de treballar. Ara les lleis ja ajuden a que això no sigui un freno, però sí que ho ha sigut durant...
És a dir, que les dones han de fer eleccions que els homes no han de fer, en qualsevol cas, no? Perquè fa la seva carrera professional.
Jo crec que sí, sí, sí. Bueno, l'experiència ho diu, i quan estem amb aquestes xarxes de dones directives, totes hem passat per aquesta part.
Parlem una mica de Montic molt ràpidament, els últims minuts del programa, que cada vegada és més protagonista i cada vegada falten més persones que s'hi dediquin, no? Ja no parlem d'homes i de dones, persones en general,
sí,
perquè és un
digital.
Àmbit que està creixent i que necessitem molt talent digital. El tenim aquí ara mateix?
Bueno, tenim les universitats que estan fent molt bona feina, tenim els centres, l'AFP Dual també, que està tenint... Però, bueno, hi ha moltes iniciatives de bootcamps... Clar, necessitem... Les empreses tecnològiques no creixen més perquè no tenim aquest talent digital que puguin formar part dels projectes transformadors de les noves solucions del futur, no? I nosaltres mateixos ens estem reinventant, creant academies, bootcamps, reincorporant i reformant altres persones que s'han quedat a l'atur en una altra professió i els digitalitzem. Vull dir, és que ho necessitem.
Clar, a més, és una cosa que surt molt al programa, no? I amb això acabem, que tenim la sensació que per dedicar-nos a aquest món hem de tenir coneixements exhaustius sobre informàtica, enginyeria o el que sigui, que aquest és un aspecte, però n'hi ha molts altres que senzillament demanen una formació específica que en molts casos no és tan complexa, no? I molta gent que s'ha quedat fora d'algun àmbit professional que no té res a veure, es pot reciclar per entrar dins del món tecnològic.
Totalment,
no?
Totalment. És el que estem fent ara, buscant aquest coneixement funcional per enriquir-lo amb la vessant digital.
Doncs, mira, avui hem parlat amb una dona que, per totes les noies, i dic noies expressament, que ens estan escoltant i que vulguin tenir referents, aquí n'hi ha una, la Susana Prado, dona TIC, enginyera informàtica i directora general de l'empresa Inetum a Catalunya, i també, evidentment, els homes, com ara mateix m'estava dient el tècnic, que si necessiten referents femenins, aquí també tenen referents en qualsevol cas. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gran
Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem. Connexions amb Laura Gil.
Tot just acaba de començar l'estiu, que és temps de diversió, de festa i també de molts festivals de música. Per això volem dedicar els minuts finals del programa d'avui a parlar sobre com la tecnologia ens ajuda a millorar les experiències del públic als grans concerts de música i festivals. Laura Gil, directora de Transformació Digital d'Adam, benvinguda al Revolució.
Moltes gràcies.
Bueno, escolti, moltes gràcies per fer-nos anfitriona als Premis Revolució.
Som encantats, ja ho sabeu.
Sí, ens ho vam passar bé, per
sí,
això.
Sí, la veritat que sí.
Demà podran sentir-ho tot això.
Exacte.
Tot el que va passar.
No farem spoilers.
Tota aquella gent potent que està fent coses meravelloses al món de la tecnologia, de l'emprenedoria, i que van rebre merescudíssims premis. I també tenim el Ricard Julià, CEO d'Easy Record. Què tal, com està, Ricard?
Què tal, com esteu?
Molt bé. Escolta, Laura, d'entrada, per què teniu tan clar com a empresa que us interessen les aliances amb festivals de música multitudinaris?
Home, jo crec que com a Adam nosaltres volem estar presents en tots aquells moments on els nostres consumidors i consumidores prenen els nostres productes, no? Crec que la cervesa és un producte molt social, no? I fer un bona música encara ho és més, així que a Adam tenim unes col·laboracions molt, molt estretes amb els principals festivals de música de la ciutat, diria.
De moment parlem de concerts físics, de concerts
sí,
on tu vas presencialment,
exacte.
No concerts amb streaming o de música amb metaverses, que tot arribarà,
que tot arribarà,
eh?
Tot arribarà, sí, s'estan, no? S'estan fent ja proves i s'estan provant molts conceptes.
Clar,
sí,
perquè
sí.
La tecnologia, que és un tema recurrent al programa, és cada vegada més important, no?, en aquest tipus d'esdeveniments?
Doncs sí, la tecnologia està transformant l'experiència sencera dels festivals, no? I jo potser dividiria en tres grans angles. Una és la part de l'organització, no? La que és potser menys perceptible per part del consumidor, però que sí que s'intenta generar més fluïdesa, evitar cues, sobretot unes avantatges molt més funcionals de cara a l'organització del festival, no? Nosaltres també tenim diferents serveis per aquests grans events i sobretot posem en contacte tecnologia amb festivals. Tenim el Move and Flow, que n'hem portat alguna vegada al programa. A l'últim event de la Mercè, a l'antiga fàbrica, vam provar el servei de WePass per la connexió al wifi. També hem invertit molt en temes de connectivitat. Al final ja no hi ha un event on no hi hagi una bona connectivitat, perquè al final, si no pots pujar els continguts, evidentment l'experiència es queda molt, molt curta, no? I aquí és on anava, no?, el segon angle, és on la tecnologia ofereix al públic, sobretot això, gaudir experiències diferents, no?, amb tecnologies immersives, bueno, tot tipus de tecnologia. També vam veure, per exemple, el Sonar, un concert, el primer concert amb piano i amb intel·ligència artificial. També vam veure fa un parell o tres d'anys, si no recordo malament, al Cruïlla, una experiència immersiva dalt de l'escenari amb Black Eyed Peas i amb 5G. Vull dir, ja es van fent unes experiències molt, molt, molt divertides.
Ricard, si parlem de tecnologia i de concerts, què us heu inventat vosaltres per unir aquests dos conceptes?
Doncs mira, recolliré les dues paraules que ha fet servir la Laura, que ha parlat de continguts i ha parlat d'experiències, no? Doncs la nostra tecnologia el que vol és fer que els continguts que creen els usuaris en aquests concerts sigui de forma contributiva, sigui de forma col·laborativa, i això fa que l'experiència del record que crees en aquest concert canviï revolucionàriament, no?
A veure, què vol dir això exactament? Perquè tu ho tens claríssim, però jo he entès poquet.
Ja m'ho imagino, ja esperava la pregunta. Mira, nosaltres el que permetrem amb la nostra tecnologia és que tu quan vagis a un concert,
sí,
el teu vídeo que estàs fent, el teu record,
sí,
millori amb els vídeos dels altres usuaris, oferint altres punts de vista.
Val.
I no cal que els coneguis, no cal que et canviïs amb WhatsApp els vídeos. A més, el so d'aquests vídeos l'integrarem des de la taula de so.
No.
I això garanteix que... Sí,
home.
I, bueno, tu has gravat en un concert.
Home, sí, però això no t'ho mires perquè dius, mira, m'ho miro per recordar-me'n, però al final és més una peça que tens allà per recordar-te'n, però no té la qualitat que esperes, no?
Impossible, clar, i els mòbils milloren la càmera, però els micros, fixeu-vos que encara donen de si. I per tant, una taula de so t'està donant el so. I per últim, tu vols el teu vídeo, per molt que vulguem contribuir amb i dius de tothom, vols que surti la teva cara, vols que surti el teu moment. Aleshores, hi ha una intel·ligència artificial que crea un contingut de forma personalitzat a cada usuari. Per tant, 100 usuaris, 100 vídeos.
Em sembla brutal. Clar, perquè una de les raons per les quals gravem coses és per després endur-nos-les a casa i recordar que vam ser allà, no? Que és el, vaja, una de les funcions que té també la tecnologia, no? I això com funciona? Com va? Jo, explica'm-ho a mi, eh? Jo vaig al concert amb el meu mòbil. I què més?
Aleshores, nosaltres oferim una aplicació que el que permet és que tots els usuaris que entren en aquesta aplicació, quan graven, estan enviant aquests vídeos a un núvol, per fer-ho senzill. En el núvol tenim l'eina de la intel·ligència artificial que tria els continguts més rellevants de cada usuari i li torna una realització que es diu, no? Que és la combinació de tots aquests continguts sincronitzat amb l'àudio de la taula i en temps real.
Molt bé, molt bé. I on també hi ha el teu propi material, perquè si no semblaria una cosa d'altres, no? Però hi ha el teu també,
exacte,
que això és important, no? Uh-huh. Avui estem parlant amb la Laura i el Ricard de tota aquesta aplicació de la tecnologia al món dels grans esdeveniments, en aquest cas musicals. Ricard, el que m'estaves explicant era sobretot dirigit als usuaris, però suposo que també penseu en oferir la tecnologia, la que teniu vosaltres, a marques i a festivals, no?
Exacte. Sí, al final, fixa't que la Laura ho ha dit, no? Les marques busquen experiències, no? I oferir aquestes experiències als usuaris fa que les marques i els usuaris connectin millor. Aleshores, Easy vol estar enmig d'això, no? Volem oferir una millor experiència a aquests usuaris i que siguin marques com, en aquest cas, DAM, que estan tan presents en els concerts, els capacitadors, els que els hi ho permeten, no?
Laura, aquest crida més l'atenció de tot plegat. Ara estem sentint, a mi em sembla al·lucinant.
Doncs a mi em sembla també una proposta molt, molt interessant. Ja ho hem parlat amb el Ricard. Crec que té, bueno, el tercer angle que em faltava era aquest, el de generació de continguts en temps real i amb molta més qualitat, en un temps on la generació de continguts, no?, és tan rellevant, tant per les marques com pels usuaris. I crec que ofereix una solució que és molt interessant, doncs, pels no sé, pels cantants o els grups, que potser no tenen un pressupost com per fer una gran generació de vídeos. És interessant per les marques, per generar més impressions i més imatge de marca relacionats amb els patrocinis que tenim, amb la qual cosa això és molt, molt, molt interessant. I des de l'altre angle, el consumidor, l'usuari que va a un festival, crec que és molt, molt divertit. Crec que és una proposta que afegeix valor a l'experiència.
Pregunta pels dos, i amb això acabem. Tinc la sensació que tot plegat està començant, perquè abans parlava de possibilitats que encara no són reals del tot, o no estan implementades de manera natural, com metavers. Vaja, que les possibilitats de la tecnologia aplicades a tot plegat són enormes, i que estem tot just començant, no?
Sí, contínuament aquesta sensació, no? Quan estem fent coses noves, sembla que ja anem tard, no? Ja.
Això serà vell d'aquí dos dies.
Sí, exacte.
No? Sí, sí. Ricard.
Fixa't que tots volem el 5G, però no entenem massa bé per què, no? Aleshores, cada vegada que s'ha obert una nova capacitat tecnològica, tot d'una hi ha hagut una revolució darrere, no? Doncs estem just a les portes, no?, entrant al 5G, i encara no entenem l'impacte que tindrà pels usuaris. Nosaltres, per exemple, en aquesta tecnologia ens sortirem molt beneficiats, no?
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, enhorabona per tots aquests caps que pensen i que pensen també, i gràcies per haver vingut al Revolució, Ricard i Laura.
Moltes gràcies a vosaltres.
Acabem el programa i ho fem amb una frase, atenció, del gran Charles Chaplin. Mai veuràs l'art de Sant Martí si sempre mires cap a terra. Paraula de Charlotte. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins a demà diumenge, que recordeu que emetrem aquest programa especial d'entrega dels Premis Revolució 4.0 2023. No us el perdeu.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Passa bé, passa bé, passa bé.